Bé, i aquesta setmana, el dimecres, a Movistar Plus s'estrena, hi ha una estrena també, que no té res a veure amb el Festival de Cinema, i sí en un món molt desconegut, i el qual s'hi ha tornat a posar en David Moncasi. Saben que en més d'una ocasió hem parlat amb en David a partir de reportatges, a partir de Mercedes Milà, però ara tornem a una qüestió que havia abordat l'any 2006 a 4, el món dels cavalls i de les competicions dels cavalls.
Disfrutant les carreres.
Primera posició para el número uno de Madrileño.
Aquest és el so de Màgic, El Último Galope. Qui és Màgic? Màgic és el renom de José Luis Martínez. Genet, amb una trajectòria de 37 anys de professional, amb més de 1.200 victòries, i que tancava la seva vida professional aquest any. Amb 52 anys s'enfrontava al seu darrer any com a jockey, i una caiguda a l'inici de la temporada li va desbaratar els plans. Aquesta història, però, comença bastant més enrere i al final ha donat peu a un reportatge, un documental que s'estrenarà a Madrid a la Sala Alcalá 31 aquest dimecres dia 11 a 7:45 del vespre, i s'estrenarà a Movistar, obert a tothom, a Vamos, a partir de les 10 de la nit del mateix dimecres dia 11. David Moncasi, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicent. Què tal?
En David comenta que aquest no és tant un documental que vagi de turf, que vagi de les proves de cavall, sinó que és un documental d'un home que lluita per superar les adversitats.
Absolutament, Vicenç. És veritat, com has dit molt ben tu, que la història és un jockey, que és un home que s'ha passat la vida muntant a cavall i competint, un atleta d'èlit, però al final nosaltres pensem que la història que contem, almenys és el que hem volgut fer, era descobrir la part més humana i com algú, aquesta és una història universal, té que dir adéu a la seva passió, a la passió de la seva vida. Aleshores, com encares l'acomiadar-te de lo que dones sentit moltes vegades a la teva vida i com ho fas? Pues la història és aquesta, és d'un jockey, però pot ser extrapolable a un pintor, a un escriptor o a un paleta.
Voldria començar per una mica de context, perquè el món del cavall, jo diria que ens és molt desconegut, no?
Sí, sí, per a mi també, Vicent. Però com que fa, jo crec que fa 15 anys ara, o 16 o 17, vam fer una sèrie per a 4, que parlàvem, era una docu-sèrie en aquells anys ja estaven de moda aquestes coses de contar amb molts capítols històries quotidianes de la gent. Vam fer una sèrie que va estar molt bé, que va agradar, i allí va quedar la cosa. Jo no vaig aprendre més del món del tour del que vaig veure allí gravant. Però fa dos anys i mig o així, per el barri de la Latina, al centre de Madrid, al Rastro, em vaig tornar a trobar el Martínez. I havia perdut la pista des de 15 anys, i és quan em va contar: mira, estoy a punto ya de jubilarme, no sé com hacerlo, probablement sea mi último año. I aleshores allí li vaig proposar seguir-lo, a veure què passava, a veure com ho contava. La veritat és que no tenia ni idea. I al final ha sortit el documental.
Perquè una competició d'un any, pel que fa referència a un genet professional, com s'estructura? Això va més o menys com qualsevol altra competició esportiva? Hi ha tot un seguit de proves? Com s'estableix?
Sí, és un món molt curiós. És com la temporada va des de març fins a desembre, i aleshores els jockeys són com autònoms,
sí,
que els propietaris i els entrenadors que tenen cavalls de carreres els contracten per muntar a les curses. En principi, el jockey no està lligat a cap quadre ni a ningú.
És a dir, no podem parlar com en altres esports en què hi ha un club esportiu que avala els jugadors. No. Aquí el jockey és un professional autònom?
Exacte, és un professional autònom, i aleshores el món de les carreres de cavalls, les curses de cavalls a l'estat, hi ha propietaris que tenen cavalls i quadres,
sí,
i aleshores hi ha competicions. Les més importants són a Madrid, a l'hipòdromo de la Zarzuela,
sí,
però també hi ha l'hipòdromo de Sant Sebastià, el de Sanlúcar, el de Sevilla, i aleshores, des de pràcticament març fins a desembre, hi ha curses i grans premis, que li diuen. O sigui, seria com la lliga de futbol,
sí,
no? y de tan en tan ya una, pues una gran competició, una final de Copa, una final de Supercopa, i aleshores els jockeys el que fan és competir en cavalls. Aleshores, no munten sempre el mateix cavall, sinó el que li ofereixen. El que es passava a nosaltres, Vicenç, era que el Martínez ja feia anys que veia que tenia que retirar-se perquè havia tingut una lesió molt dura fa uns anys que el va deixar gairebé, el deixar una cadira de rodes, i ja veia que no podia seguir muntant. Però tenia una il·lusió, un cavall que es deia Rodaballo, amb el que Rodaballo...
Sí, sí.
Amb el que el 2021 va guanyar tot. Aleshores va dir, pues, vaig a fer l'últim any muntant sobretot aquest cavall, a veure què passa. I la història és la que es veu allà al documental, perquè el que pintava molt bé es posa molt malament i al final acaba bé, però és, al final és contar com ell aguante el que li passa al seu entorn, que es deixa, no aguantis, no continuïs, perquè t'estàs matxacant el cos, no fas més que perdre, no, això no porta enlloc, i ell ha aguantat, fins que al final, a l'última part de la temporada, va canviar tot, i és el que es veu en comentari. Mm-hmm.
Esclar, ens venen al cap un seguit de preguntes, perquè tenim, no sé si dir, tipificat el món de les curses de cavall com un món, diguem-ne, d'una certa èlit o d'un cert estatus. Els jockeys tenen un gran sou, aquestes persones que són autònomes, es guanyen bé la vida o...
Pues, mira, depèn del país. A Anglaterra, sobretot als països àrabs, i a França, són atletes d'èlit que tenen uns sous molt bons.
Sí.
A Espanya el món del turf no és així, i aleshores el que tens és que els 3 o 4 millors pues, viuen bé, però la immensa majoria, pues, com qualsevol treballador, que té que lluitar per arribar a fi de mes. I és molt curiós, perquè és veritat que tenim la idea d'èlit,
sí.
I després veus, si tu vas un diumenge a l'Hipòdromo de la Zarzuela, que ja quan ho escoltes dius, ui, això serà un món de glamour i pijerío, pues tens una part que és així, però la immensa majoria no és, perquè són les famílies dels jockeys, de lo que diuen els mozos, els que cuiden les quadres, els que cuiden els cavalls, perquè al final una cosa que la gent sap poc, però és molt curiosa, a mi la que més m'ha sorprès, és que el cavall és més important que el jockey. Aleshores, els cavalls aquests d'elit estan cuidats, però bueno, si tu vas a un box, que és la
sí,
la
sí.
Caseta que tenen els cavalls, pues a l'estiu tenen o aire condicionat o els que no tenen aire condicionat tenen ventilador, els alimenten, però no saps, tres cops al dia amb lo millor. És a dir, els amb proteïnes els donen preparats nutricionals perquè estiguin preparats i perquè al final l'atleta d'èlit és el jockey, però sobretot és el cavall, no? I això és molt curiós. I veure com els cuiden, com els analitzen, hi ha cavalls que tenen gairebé, te diria que tenen psicòleg. És a dir, perquè hi ha algú que està constantment mirant què és el que fa que no rendeixi, per què no està bé, si està trist...
És a dir, entenem que els cavalls també tenen estrès per la competició?
Clar, exacte.
Sí, eh?
Sí, totalment.
És a dir, que arriba un moment en què gairebé veus allò de la paradoxa que respecte al genet, respecte al jockey, el cavall gairebé sembla més ben cuidat que no pas la persona que l'ha de muntar.
Probablement. Sí.
Probablement.
Sí, a més tens que... és veritat que pel cavall és un superestrès. O sigui, cada cursa és com, te diria, un maratonià, o potser és un atleta d'aquestos que corre una final olímpica. Cada cursa aquesta de 60 metres o de 100,
sí.
te deixes mitja vida. Pues al cavall, als pobres els hi passa el mateix, però són races que han estat preparades per córrer genèticament, i és el que tenen. És veritat que els cavalls, pues, des de que neixen els cuiden perquè debutin més o menys als 3 anys i als 7-8 se retiren.
D'acord.
És molt curiós, eh?
Entenc que amb 52 anys José Luis Martínez ja estava, no sé si també és equivalent a altres esports, eh? Però estava en una franja d'edat difícilment... no sé si dir contemplable en el món de la competició dels cavalls?
Pues aquesta és més o menys ja és l'edat de... No, és, la gent es jubila abans.
La gent es jubila abans, no?
Sí. El que passa és que ell, a més, bueno, tu imagina't amb un esport d'èlit, un artista d'èlit, que estigui 37 anys competint, doncs mira els futbolistes, que la carrera professional d'un futbolista igual són 10, 15, en molts casos, si ets un superclasse com el Messi, igual ho aguantes més, no? Aleshores, el que té el José Luis Martínez és que està 37 anys competint cada cap de setmana. I el que a mi em sembla més admirable, que és el que m'ha fascinat d'ell, és que això vol dir aixecar-se cada dia a les 4 o 5 del matí, perquè a les 6 del matí estàs baixant a la pista a entrenar amb els cavalls.
És a dir, l'activitat a qualsevol hipòdrom, en aquest cas el de la Zarzuela, que suposo que és el que heu visitat més, comença a les 6 del matí?
Exacte. A l'hivern, a 6:45 els cavalls estan a la pista. Clar, el jockey té que arribar mitja hora abans per prendre's un cafè i preparar-se.
Sí, sí.
I aleshores el que estan fent, Vicenç, és baixar la pista pues, 4 o 5 vegades amb cavalls diferents. Estan entrenant fins al migdia. Després, els que diguem-ne són més professionals o tenen més edat, sobretot, com que es tenen que cuidar més, van al gimnàs.
Sí.
I després, per la tarda, pues, ja descansen, però el dia següent el mateix. I després tens la peculiaritat de que els diumenges no pots excedir d'un pes. Un jockey monta a vegades a 52, 53, 54 quilos.
O sigui, com si fos un boxador, gairebé, eh?
Exacte. Aleshores, si tu vas 2 quilos per damunt del pes, no pots muntar. Aleshores, han de cuidar el pes tota la setmana, saunes per la tarda, no menjar, hi ha gent que el dia abans de la cursa pràcticament ni menja perquè ha de complir. És molt curiós. De totes formes, això no és el que es veu tant al documental, sinó és més la història del José Luis, que arrel, ho has dit molt bé tu quan estaves presentant-ho, arrel d'una caiguda que va tenir el mes de maig duríssima, tothom ja li aconsellava que no tornés a muntar.
Entenc, David, com hem vist tantes vegades, però en desconeixem, clar, coneixem molt les lesions d'altres tipus d'esport, però una caiguda des de dalt d'un cavall, suposo que deu ser una caiguda d'una altra categoria en molts casos, no?
Home, imagina't, Vicenç, a 70 km per hora et caus d'un cavall. I no t'aixafen els que venen darrere. El que li va passar al José Luis al 2008 és que va tenir una caiguda molt dura i li vam tenir que posar 2 plaques de titani a la columna vertebral i 30 claus, que, com deia el cirurgià, el que feien era pues, com l'edifici de la columna mantenir-lo ferm. Però, clar, això és va ser una solució que ja li van dir que no tornaria a muntar, però ella ha continuat muntant pues, 10 anys més.
D'acord.
Però, clar, en això té caos i tot se trasbalsa, perquè ella allí tothom li deia que una caiguda el que li podia és deixar-lo amb una cadira de rodes. Però tot i així ha continuat 10 anys més. I aleshores la caiguda que va tenir aquest any, mentre estàvem gravant, era com, i ara què faig? No em puc retirar així, no puc abandonar, continuo, és imprudent, tiro endavant. I és una mica el relat de les reflexions íntimes d'una persona de què faig en el que queda d'any i en la meva vida.
No puc abandonar per convicció, per vocació, o no puc abandonar perquè jo sóc autònom i si ho deixo ara la feina serà meva?
Pues mira, en el cas d'en Bell, com que ha estat a l'èlit més o menys, pues, pot funcionar els propers anys, però ell de quan tu fas el que més t'agrada, i per això et deia que era extrapolable a qualsevol persona, quan la teva feina és un hobby, quan disfrutes d'allò i dones sentit a la teva vida, que s'hagi d'acabar de cop, per molt que et preparis, és complicadíssim. Jo això ho he vist en companys de feina, per exemple. Aleshores dic, pues aquí ho veia amb un atleta d'elit, que a més tu ets un atleta d'elit perquè estàs preparat i perquè et motives per competir sempre i guanyar. Aleshores, quan tot això s'acaba i s'ha d'acabar de cop, doncs és molt complicat, eh?
Aquest és un reportatge fet mano-mano per en David Moncasi i la seva parella, per l'Anna Barcos. Començàveu sense cap, esclar, vista la situació, sense cap previsió aparent, a veure estrictament què passava?
Pues totalment, Vicenç. Això és lo bonic, que vam començar amb el José Luis dient, vamos a ver què passa, i van començar a anar a l'hipòdrom a gravar. Jo ja t'ho he explicat a tu alguna vegada. Jo vaig descobrir això d'anar a les 5-6 del matí, bueno, les 5, no, les 6, a partir de les 6, però veure fer-se de dia a menys 5, menys 6 graus a l'hipòdrom de la Zarzuela tot glaçat, veure sortir el sol, les torres Kio darrere, és com...
Perquè queda bastant allunyat del centre de Madrid, no?
Sí, està com a uns 7, 8, 9 quilòmetres.
Ahà.
Estaria molt a prop del Pardo i del Palacio de la Zarzuela.
Uh-huh.
És un hipòdrom de la Zarzuela, és espectacular, eh? Té unes graderies que són patrimoni nacional i és que em semblen la bomba, però l'espai. Pues, pensar-te que estàs a la ciutat però fas uns quilòmetres, és com si t'anessis a l'autòdrom de Terramar.
Sí, sí.
I veure des d'un altre punt de vista les coses, jo aquest any ha estat fantàstic. I vam començar sense expectatives, però pues, a mesura que tot anava passant vam veure que el que havíem de contar era la història humana, que és el que em va semblar el millor.
I com s'ha construït per que acabi esdevenint un documental, no una sèrie? En algun moment veu pensar que tenia més recorregut, en un altre moment veu pensar que això es podia tancar en un format de documental?
Doncs pues mira, vam començar a muntar nosaltres com han pogut, a les estones lliures, i vam ensenyar a la Movistar un primer tall que teníem, els va agradar, van dir que el volien, que el programaríem, aleshores el més senzill va ser deixar aquesta història en aquesta duració, 62 minuts, perquè entre dintre de les franges d'emissió d'una plataforma. És veritat que jo sempre dic que és un món que té una sèrie, perquè em sembla que té tot el que pot fer. Imagina tu les pel·lícules que has vist de americanes dels anys 50, aquí sempre hi ha un hipòdrom,
sí, sí, sí.
Hi ha apostes, hi ha competitivitat, hi ha glamour, hi ha un subtrames fosques per sota, que allí també hi són. És a dir, és un món que és de pel·lícula. Aleshores, el que fa falta és que algú pues, hi aposti, no?
Uh-huh.
Però hi ha molta competitivitat per guanyar entre jockeys, entre propietaris, entre cavalls, preparadors... I després hi ha aquesta part de glamour, les apostes...
Aquí deu ser... Això és com una mena de barreja de diferents mons, perquè suposo que els propietaris... Esclar, qui és propietari d'un cavall d'aquesta categoria, al costat del públic ras o de qualsevol jockey, no té ni punt de comparació d'on ve un i d'on ve l'altre, no?
Clar, clar, però fixa't, per exemple, que el Rodaballo, el cavall que monta Martí, que és el coprotagonista... I té 11 propietaris. És a dir, hi ha vegades que...
11 propietaris?
Sí, hi ha gent que li diuen multipropietat. És a dir, el que està forrat se compra 30 cavalls.
Sí.
Però no té diners, pues hi ha gent, joves o aficionats, que entre 11, 12 i a vegades 15 compren un cavall, fan participacions i aleshores segueixen el cavall. Això és un al·licient per ells. Pues aquest Rodaballo té 11 propietaris. I és curiós perquè diuen que li van posar el nom... Pues imagina't, un dia que es van reunir, decidir que compraven un cavall,
sí.
Entre tots, es van posar en mans d'algú que els deu vendre, i com que estàvem menjant un Rodaballo a la parrilla, vam posar el Rodaballo al cavall.
Au. Però 11 propietaris té aquest cavall?
Sí, 11.
Bé, curiós. Òbviament, tot això forma part d'aquest món interior que en David i l'Anna Marcos han tingut l'oportunitat. S'estrena aquest dimecres a partir de les 10 de la nit a Movistar. Quedarà penjat a Movistar, David?
Sí, sí.
Sí.
Pues, exacte. Des del dia 11 quedé penjat a Movistar. I a nosaltres estem molt contents, Vicenç, perquè coincideix que el Martínez, que ara ja s'ha jubilat, va debutar el 12 d'octubre de fa 38 anys. És a dir, el documental s'estrena el dia abans dels 38 anys del seu debut, i és possible que Rodaballo, perquè ell s'ha jubilat, però el Rodaballo ha continuat. No sé segur això, perquè ho amaguen, saps? No se diu,
sí, eh?
Perquè tothom jugue al guarda les cartes fins a l'últim moment. Pot ser que el Rodaballo monti la carrera del Gran Premi de la Hispanidad aquest any. Aleshores... que ja l'ha guanyat alguna vegada.
Sí.
Ja com allí, com que tot...
Que per tancar d'alguna forma la història ben tancada, eh?
Exacte.
Tot això ho anàveu rodant mentre Mercedes Milán va entrevistant els seus convidats?
Sí,
sí, eh?
No van fer. Sí, sí.
Tot això era en paral·lel, eh?
Anava a l'hipòdrom.
D'acord. 9 i 40 minuts, aquest dimecres, dia 11, els madrilenys tindran l'oportunitat de veure la partida a 7:45 a la sala Alcalá 31 de Madrid. S'estrenarà, però, per la resta de mortals, a Movistar, a partir de les 10 de la nit, i quedarà penjat a la plataforma Màgic, que és, entenc, el renom de José Luis Martínez, David? Màgic,
va,
eh?
Un comentarista d'aquestes de curses i va començar a posar Màgic perquè, bueno, ell deia que era el moment del, com es deia, Magic Jordan o...
O Magic Johnson.
Magic Johnson, exacte. I com que el Martínez tenia fama de les seves mans i d'una capacitat màgica de resoldre problemes, interpretant les curses, i li van començar a dir Màgic Martínez i així s'ha quedat.
Bé, doncs, Màgic, l'último galope, reportatge documental de David Moncasi i Anna Barcos, que s'estrena a Movistar aquest dimecres a les 10. David, sort, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
Adéu-siau, bon dia.
Vinga, adéu a tots.